Catalunya Ràdio.
L'OPA del BBVA, el Sabadell i la reducció de la jornada laboral marquen l'1 de maig. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Els sindicats tanquen files amb la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja que el govern espanyol aprovarà la setmana que ve després d'ajornar-la aquesta setmana per la gran apagada elèctrica. Comissions Obreres i la UGT han buscat avui exhibir múscul al carrer perquè la mesura passi al tràmit del Congrés on hores d'ara no té els suports garantits. Connectem amb Barcelona i Madrid, Joan García i Dani Sainteja.
Una reducció del temps de treball per viure millor. Després del compromís del govern de l'Estat d'aprovar la reducció de jornada la setmana que ve, els sindicats majoritaris fan una crida als grups parlamentaris de la investidura perquè es pugui tramitar al Congrés i arribar a acords, perquè es pugui aplicar abans de final d'any. Ha estat el punt principal d'una manifestació multitudinària, tant reivindicativa com festiva.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, situa la reducció de la jornada laboral com la següent conquesta dels treballadors. Es mostra optimista amb la negociació amb Junts i posa pressió al PP perquè no bloqueja el debat al Congrés. La líder de Sumat també pressiona els seus socis de govern i demana al PSOE que ature l'OPA del BBVA. El Banc Sabadell diu que és una pèssima notícia que va en contra dels clients i dels treballadors.
Creo que quedan muchos retos. Creo que el gobierno debe de actuar e impedir esta OPA y defenderse y ponernos del lado de la democracia.
Reivindicacions a banda, l'1 de maig és per molts l'inici d'un pont de 4 dies i això s'ha notat aquest matí a les carreteres, sobretot a les que van a la platja. No ha estat prou un matí de caos ni molt menys el dia que el Servei Català de Trànsit ha informat que els 4 primers mesos de l'any han mort 52 persones a les carreteres del país. Coneguem la situació a aquesta hora, equip viari, Cèlia Quintana.
Bon dia, bé, doncs ha estat un matí de baixa sinistralitat i les cues més llargues les hem localitzat a la P7 Nord i a la C16. De fet, encara a la C16 us trobareu 9 quilòmetres de vehicles aturats de Berga a Cercs, a la P7 Nord, a Parets, a Montornès del Vallès i 4 quilòmetres a Llinars del Vallès, sentit Girona. Autopista del Maresme, aturats de Cabrera de Mar Argentona, afectant la C60 i més amb una tordera. Nacional 240, amb cua a Montblanc, d'entrada a la població, afectant la C14 i la P2, des de la Conca de Barberà, i retencions també a la C65 i C35 a Llagostera, cap a Platja d'Aro.
I atenció també als qui els pròxims dies vulgueu agafar Rodalies. Perquè fins diumenge hi ha talls a la línia del Garraf, cosa que obliga a fer amb autocar el tram entre el Prat de Llobregat i la Nova i la Geltrú, en el cas de la R2, i entre Barcelona i Cunit, en el cas dels regionals. Això després dels problemes ferroviaris per la gran apagada d'aquesta setmana. Avui, que el govern espanyol ha demanat a les operadores elèctriques més informació sobre tot el que va passar al matí de Catalunya Ràdio, hem posat context a la fallada elèctrica. Montse Poblet.
Sí, ho hem fet amb el director de l'Energètica Pública Catalana, Daniel Pérez, que apunta la falta de tallafocs eficients com a possible causa de les dimensions de l'apagada de dilluns.
Crec que encara no es pot dir qui té la responsabilitat i segurament és múltiple. Jo crec que és un cas multicausal, perquè el que no és normal és que si a mi em salten els plocs a casa, deixi sense llum a tot el bar. Sí.
I a la cultura d'aquesta tarda comença la Fira de Titelles de Lleida i passarem en aquest Catalunya migdia de butxaca amb la Noelia Caselles. Quan faltin 5 minuts per 2 quarts als esports, Xavier Mamí, què ens destacaràs avui?
El món del futbol es rendeix a la minya mal el dia després de la seva exhibició contra l'Inter, on els blaugranes van empatar a 3 contra l'equip italià a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions i acaba de finalitzar fa uns minuts el partit aplaçat que tancava la jornada 27 de la Lliga F i que enfrontava el Llevant Badalona i el Barça. Les de Pere Romeu han guanyat per 0-2 amb gols de Marta Torrejón i Alexia Putellas i tornen a situar-se 4 punts per sobre del Madrid a la classificació.
I ara, temps pel temps. Bé, estàvem esperant aquí una falca. En tot cas, Enric Agut, quin és el panorama pels pròxims dies?
Hola, bona tarda, Joan. Doncs bé, s'espera de moment una tarda de cel enterbolit per la pols sahariana. Aquest matí hem tingut força núvols. Encara en tenim en algunes àrees del Pirineu, Prepirineu, també entre les comarques de Girona i de Barcelona, cau alguna gotellada acompanyada de fang, però tot això anirà marxant i ja esperem que allà a les 4-5 doncs el cel, la bona part del territori, estigui enterbolit per aquesta pols, però que no hi plogui. L'ambient és més càlid, avui s'estan assolint xifres de 24-25 graus a més d'indrets d'interior i també en algunes zones zones del prelitoral i també a l'Empordà, per exemple, a Espolla, a l'Empordà tenen 24 graus, i pels propers dies, doncs, un temps incert. De fet, s'esperen ruixats en alguns moments, per exemple, aquest matí de divendres, ruixats principalment a comarques de Tarragona, de Lleida, també entre mig matí i migdia en punts a les comarques de Barcelona. Demà a la tarda després s'aclarirà, però també encara cauran alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, la temperatura semblant a la d'avui. Tant avui com demà, mar alterat, especialment a la costa de Tarragona, amb forta maror. I dissabte i diumenge, doncs encara hi ha incertesa, però sembla que les tardes serien més inestables, amb ruixats que esperem ara per ara, més aviat al Pirineu, Prepirineu, zones pròximes, al prelitoral i de manera més aïllada cap a comarques d'interior. I la temperatura diumenge començarà a baixar i sembla que la setmana entrant ja tindrem valors més normals per l'època.
Doncs aquesta és la previsió del temps en un dia del treball, encara si l'ordinador vol treballar.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
I la previsió del temps és la que ens ha ofert l'Enric. Ara són les 2:06. Comencem.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
El dia que milers de persones s'han manifestat arreu del país aquest 1 de maig. I el 1 de maig és el dia del treball i convocades pels sindicats UGT i Comissions Obreres sota el lema Protegir les conquestes, guanyar el futur. Avui s'han mobilitzat milers de persones per reclamar la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja i també salaris dignes i per pressionar els partits polítics perquè hi votin a favor quan aquesta reducció de la jornada arribi al Congrés. A Barcelona s'ha estrenat a la mobilització Belén López, és la nova secretària general de Comissions Obreres i és la primera dona que lidera el sindicat. Anem cap a Barcelona, Joan García.
Bon dia. Federacions sindicals, col·lectius en lluita i famílies han omplert de color el tram de Via Laietana entre plaça d'Urquinaona i la catedral. 2.200 persones segons la Guàrdia Urbana. Banderes, pancartes, gegants i batucada han posat el toc festiu a una jornada reivindicativa post-drets laborals i socials. Aquest any centrada en aquesta reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals i en l'increment salarial. Davant la seu de la patronal Foment del Treball, Belén López, com dèieu, s'ha estrenat a l'escenari com a secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
Toca fer realitat la reducció de jornada sense reducció de salari. Fa 40 anys que tenim la mateixa jornada i el nostre món ha canviat molt, principalment perquè les dones ens hem incorporat al mercat de treball i hem arribat a llocs impensables com este escenari. També hem llegat aquí.
I des de l'UGT, Camil Ros ha focalitzat la crida als partits polítics quan el Consell de Ministres ja hagi aprovat la setmana que ve la reducció de jornada.
No estem demanant el sí, demanem que s'accepti a tràmit una qüestió tan democràtica per després, en el procés de negociació, arribar a un acord que s'aprovi a la llei de reducció del temps de treball abans de que acabi l'any i que abans de que acabi l'any comencem a aplicar la reducció del temps de treball per tothom.
També hem pogut veure molts col·lectius en lluita, entre els que s'han fet notar més els treballadors de Freixenet contra l'ERO.
Volen fer un ERO, volen despedir-se 80 treballadors com operaris i venim a reivindicar que no volem que facin anar ningú fora.
No gaire lluny d'aquí, també s'han manifestat per separat la CGT, l'USOC i la Intersindical.
I manifestacions avui també a altres ciutats, per exemple, a Girona i a Lleida, en aquest cas amb proclames contra la sinistralitat i en defensa el dret de l'habitatge. Anem ara cap a Girona i Lleida amb la Núria Paraire i l'Estela Busoms.
A Girona, unes 500 persones s'han manifestat pel centre de la ciutat convocades per Comissions Obreres i UGT. Han reivindicat més seguretat laboral arran dels dos accidents mortals dels darrers dies. Els participants també han reclamat treballar per tenir una vida digna.
No poden pagar ni un lloguer, la gent. Són 3/4 del sou que són per al lloguer i amb això no poden viure.
Em sembla superimportant conciliar la vida laboral i personal.
Les empreses, si no tens representació, realment fan el que volen.
I han reclamat reduir els horaris en el sector del turisme i el comerç.
A Lleida, unes 400 persones s'han mobilitzat aquest 1 de maig en les manifestacions convocades pels sindicats, on s'han posat de manifest reptes laborals del territori, com la reducció de la jornada laboral en el sector agrari, amb la pagesia en contra, o la millora del conveni del metall, el més baix de Catalunya. També conflictes particulars, com el del personal de l'empresa de jardineria de Lleida o el de l'oficina d'estrangeria, que es queixen que estan col·lapsats. Sentim en Jordi i la Bàrbara.
Cada vegada la plantilla són menys i la ciutat cada vegada està pitjor, la jardineria.
Som un servei públic i hem de poder atendre la gent amb la dignitat que se mereix. I no podem fer-ho perquè no tenim personal.
Les marxes han acabat amb vermuts per celebrar també la part més festiva de la jornada.
I a Madrid també jornada molt reivindicativa per la reducció de la jornada laboral. Ha estat amb una marxa que en aquest cas han encapçalat, a més dels líders sindicals, les ministres de Treball i de Seguretat Social. Anem cap a Madrid. Dani Sanidaja, bon dia.
Bon dia. Sindicats i govern espanyol han anat colze a colze per fer d'este 1 de maig a Madrid el tret de sortida a la negociació política per la reducció de la jornada laboral que aterra la setmana que ve al Congrés sense tenir els suports lligats. Des de la UGT i Comissions Obreres adverteixen als partits de la dreta que per ells és una conquesta irrenunciable i que seria un frau de llei bloquejar el debat parlamentari, però la ministra de Treball, Yolanda Díaz, es mostra optimista i veu marge per l'acord amb Junts, mentre demana al PP que no pose pals a les rodes.
Quiero saber si esos 137 diputados y diputadas del Partido Popular van a escuchar a 12 millones de trabajadores y trabajadoras que quieren ver reducida su jornada laboral. Trabajadores y trabajadoras que también le votan al Partido Popular.
El Consell de Ministres tenia previst aprovar el projecte de llei este passat dimarts, però s'ha ajornat a la setmana que ve per dedicar estos dies tota l'atenció a la pagada general del dilluns.
Desenes de països d'arreu del món commemoren amb manifestacions aquest Dia Internacional del Treball en un any marcat per l'impacte que pot tenir en els treballadors la guerra comercial declarada pel president dels Estats Units. A França, segons fonts policials, es preveu que la mobilització atregui entre 100.000 i 150.000 persones de tot el país. La concentració més important està ara mateix en marxa a la capital. Anem cap allà, a París. Isabel Galí.
Bon dia. Un 1 de maig en un context econòmic complicat, un deute públic elevadíssim que fa tema als sindicats que el pressupost del 2026 del govern encara hi haurà més retallades. Un 1 de maig també calorós aquí a la plaça d'Itàlia de París, que porta a pancartes i lemes de nou la derogació de la reforma de les pensions, però en la qual també hi ha preocupació pels creixents expedients de regulació. Els líders del Partit Socialista i l'Ecologista, per exemple, han anat a Dunkerque a donar suport a 600 treballadors de Celormital, a qui la setmana passada van anunciar que es quedaven sense feina. I una manifestació que a la capital reuneix també responsables sindicals de l'Argentina, Bèlgica i Ucraïna per denunciar la trumpització del món i del que anomenen la internacional reaccionària.
I encara en clau laboral, Port Aventura ha obert avui portes després que s'hagi desconvocat la vaga que la plantilla tenia prevista de fer aquest pont. Una obertura després d'un acord amb la direcció que coincideix amb el 30è aniversari de la seva inauguració. Anem cap a Tarragona, Clara Echeverría Domingo.
La vaga es va desconvocar dimarts amb un preacord entre la direcció del parc i els treballadors per la millora de les condicions laborals i salarials. El director general de Port Aventura World, Fernando Aldecoa, feia aquesta valoració avui en el marc dels actes del 30 aniversari de la inauguració.
Estem molt contents de l'acord que hem arribat conjuntament amb els sindicats, amb unes millores molt clares des del punt de vista salarial, també de temps de treball i d'estabilitat. Continuarem treballant amb ells, però bueno, jo crec que avui és un dia de celebrar amb els empleats, amb els clients que visiten aquest 30 aniversari de Port Aventura.
Alguns clients avui estaven pendents de saber si hi hauria vaga per fer la visita o no.
Jo em vaig enterar abans d'ahir que la van treure la vaga, doncs si no, no va venir.
Si es feia vaga, tampoc volíem enmascarar aquesta vaga.
Després d'un primer preacord, la negociació continua per fer un nou conveni que afecta una plantilla d'unes 4.500 persones de sectors professionals molt diversos.
I subratllem en aquest 1 de maig un canvi perquè a partir d'avui no es podrà acomiadar automàticament un treballador que tingui reconeguda incapacitat permanent, Pilar García.
L'empresa haurà d'adaptar el lloc de feina a la situació de l'empleat sempre que es pugui, d'acord amb el tipus d'activitat, o bé buscar-ne un de nou, si l'afectat ho vol. Quan el treballador rebi la notificació de reconeixement de la incapacitat permanent, tindrà un mes per comunicar a l'empresa si vol continuar la feina o bé prefereix l'extinció del contracte. El canvi normatiu vol redreçar la discriminació laboral de les persones amb una discapacitat sobrevinguda posterior a la seva incorporació laboral.
Mig minut i serà un quart de tres. L'endemà que la Comissió dels Mercats i la Competència hagi donat llum verda a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, avui totes les mirades estan posades en el govern espanyol. La pilota ha passat a la seva taulada. L'executiu de Pedro Sánchez ha de decidir si endureix les condicions de l'operació per intentar frenar-la. La vicepresidenta segona i ministra de Treball espanyola, Yolanda Díaz, ja ha demanat que s'aturi, mentre que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, creu que és prematur avançar la posició de la Moncloa, Marta Corbalán.
El govern espanyol sempre s'ha mostrat contrari a aquesta operació i avui la seva vicepresidenta segona ha estat la veu més contundent i ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que la freni.
És una medida que agudiza el fenómeno de la concentración bancaria como riesgo sistémico en España. Es una medida que, sin lugar a dudas, afectará el empleo. Es una medida que va a encarecer el crédito en las familias y en las pymes. Creo que el gobierno debe de actuar e impedir esta OPA.
El Banc Biscaí ha defensat les bondats de l'OPA, mentre que el Sabadell creu que aquesta fusió, si prosperés, perjudicaria el teixit empresarial català. Un cop el govern espanyol s'hagi posicionat, l'última paraula la tindran els accionistes del Banc Sabadell, cosa que no s'espera fins després de l'estiu. De moment, l'Associació d'Accionistes Minoritaris de l'entitat catalana creu que amb el preu que els ofereix el BBVA, ara per ara, l'operació no els surt a compte. En una entrevista al Catalunya Nit, el seu president Jordi Casas ha destacat els punts negatius d'aquesta integració.
Sí, Catalunya perdria un instrument de poder econòmic molt important i, sobretot, un operador en el mercat global espanyol que pensa en català. I quan parlem d'economia, pensar en català no és una cosa menor. És un valor molt important. Per tant, és un tema, per mi, de país.
Els sindicats també han qualificat de mala notícia el posicionament de la Comissió dels Mercats i la Competència i han demanat al govern espanyol que vetlli perquè es mantinguin els llocs de treball i les condicions financeres, tant a particulars com a les petites i mitjanes empreses. Sentim el secretari general de la UGT, Camil Ros, i la líder de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López.
El nostre rebuig a la decisió i emplaçar el govern, que té l'última paraula, doncs que no faci un tràgala en el sector financer i que es pugui reconduir aquesta situació.
Creiem que s'ha de ser molt vigilant, tot i que diu que es garantirà tot això, hi ha d'haver-hi unes garanties estructurals, no només puntuals, i des d'aquí emplacem el govern a que les apliqui, que sigui vigilant en aquests termes.
La majoria de partits polítics catalans també s'han posicionat en contra de l'OPA.
Doncs aquest 1 de maig també tenim novetats sobre el gran tema de la setmana. I és que el govern espanyol ha demanat a les operadores del sistema elèctric més informació sobre les hores prèvies a l'apagada de dilluns i el procés de reposició de la xarxa. El comitè que ha d'aclarir les causes del zero elèctric es tornarà a reunir dissabte, però avui, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, hem parlat del tema amb el director de l'Energètica Pública Catalana, Montse Poblet.
En aquesta entrevista, Daniel Pérez, el director de l'Energètica, ha apuntat a la falta de tallafocs eficients com a possible causa de les dimensions de l'apagada de dilluns. Descarta que el problema estigui en el mix de la generació, la quantitat d'energia generada per cadascuna de les fonts, entre d'altres motius perquè ni hi havia un pic de producció de renovables ni tampoc una baixada de demanda, i apunta un error que tindria a veure amb el disseny del sistema elèctric.
Pel que sembla, no té a veure tant amb un mix de generació que hagi fallat, sinó amb una operació del sistema. No? És normal que en un moment donat una central de qualsevol tecnologia pugui caure i ja està. El que no és normal és que no hi hagi tallafocs. El que no pot ser és que per una central Extremadura, que com a màxim pot tenir 400 megawatts, caigui un sistema de 25.000. Sí. Això és el que no... Aquesta és la principal incògnita. Jo crec que aquí s'ha d'anar fins al final per entendre què és exactament el que ha passat.
El director de l'Energètica creu que podem trigar mesos a aclarir el que ha passat i recorda que l'apagada de 5 hores que hi va haver a l'illa de la Palma el 2010 va trigar 10 mesos a aclarir-se.
I molta atenció avui també a això, perquè es disparen els ciberatacs a entitats del sector públic com universitats, hospitals, ajuntaments o departaments del govern. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en va detectar 6.900 milions l'any passat, i això és gairebé un 40% més que l'anterior. I a més, prop de 3.400 van ser reeixits i, per tant, tant, van causar danys, Pilar García.
Sí, la majoria van ser lleus i estan relacionats amb fuites de credencials o accessos il·legítims al correu electrònic. En menor mesura, els ciberdelinqüents també han suplantat la identitat per enviar correus electrònics fraudulents i han distribuït i executat programari maliciós. Davant una tendència de ciberatacs a l'alça, la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, sosté que intensificaran les mesures de prevenció i detecció.
Preveiem més ciberatacs, més ciberincidents, també amb el tema de la intel·ligència artificial, tot plegat s'ha tornat molt més sofisticat i aquests ciberatacs doncs, són molt més complexes de detectar. I, per tant, nosaltres des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya el que hem de seguir fent és presentar un pla estratègic de millora contínua de totes les mesures de protecció, de detecció, de prevenció.
L'àmbit universitari ha estat el que més incidents ha tingut durant el 2024, gairebé 2.000 casos. La resta han estat l'Hospitalari i la Generalitat.
D'aquí 40 minuts s'acabarà la primera fase de l'operació sortida de trànsit d'aquest pont de l'Omaig. I atenció a la xifra, perquè 52 persones han mort a les carreteres catalanes els primers 4 mesos de l'any. I això representa un 48% més que el mateix període de l'any passat, segons dades del Servei Català de Trànsit. La meitat d'aquestes víctimes eren de col·lectius vulnerables, és a dir, motoristes, vianants o ciclistes, Mar Riera.
Pugen les persones mortes a les carreteres, tot i que en el que portem d'any ha baixat la sinistralitat. Aquest mes d'abril s'ha tancat amb 13 víctimes mortals, 6 més que el mateix mes de l'any passat, després d'un març tràgic amb 17 morts, 7 dels quals al cap de setmana de Carnaval. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat a Catalunya Ràdio que les mesures aplicades a l'abril sembla que ja comencen a funcionar.
Tenim més víctimes mortals que l'any passat, però en canvi, respecte a l'any 2019, ja estem reduint sinistralitat, que fins ara no ho havíem pogut fer, ara ja estem reduint sinistralitat. La qual cosa vol dir que aquest mes d'abril hem començat a tenir els fruits de tota la pressió que estem fent a la carretera.
D'entre les 52 víctimes, hi ha 18 motoristes, 4 vianants i 3 ciclistes. També s'ha detectat un augment de les víctimes joves a la carretera. El 40% dels morts aquest 2025 tenien menys de 35 anys.
I encara en clau de mobilitat, fins diumenge, la línia de tren del Garraf està tallada per les obres de l'accés ferroviari a l'aeroport del Prat. Durant aquests 4 dies s'ha de fer amb autocar el tram de les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. També hi ha autocars cada quart d'hora entre Barcelona i Cunit, en aquest cas pels trens regionals.
Aquests busos surten de la zona universitària. En aquest punt al matí hi havia pocs usuaris. La majoria venien de Sants perquè no sabien que hi havia aquest tall.
Ens hem tingut que despertar abans i hem de fer més trajecte.
Home, m'imagino que s'incrementarà, clar, s'incrementarà el temps, però mira, com que no tenim pressa i a més és un dia festiu, doncs paciència i bona cara.
Com sempre, també hi ha viatgers a qui el dispositiu els ha agafat per sorpresa.
Pues nos acabamos de enterar, así que mal. Porque no nos han avisado en ningún momento cuando lo compré. Tampoco ponían nada y tendrían que mandar un correo recordándolo. Y porque hemos salido contigo, pero si no, no llegamos.
Per anar a l'aeroport es pot agafar, recordem, la línia 9 del metro.
Ara és un quart i mig de 3, és l'hora de la cultura. I la nostra primera proposta és que aneu a Lleida perquè hi ha un espectacle de titelles familiar arribat des de Xile que obre aquesta tarda la Fira de Titelles de Lleida. És l'única del sud d'Europa. Companyies d'arreu del món presentaran fins diumenge una trentena de propostes, més de la meitat de les quals són estrenes. Avui i demà, però, la fira se centra sobretot a les activitats professionals. Lleida, Noelia Casellas.
Bon dia. Un espectacle de carrer amb el vol màgic d'un ramat de cavalls que proposen els alemanys Pantau obrirà foc aquesta tarda, però la inauguració oficial la faran a 8:45 el xilen Silencio Blanco amb el seu espectacle Pescador. Demà ja es podran veure arreu de la ciutat una quinzena de propostes i els dies més farcits seran dissabte i diumenge, per als quals s'esperen milers de persones. Oriol Ferrés, codirector de la fira.
Preveiem amb una afluència massiva d'espectadors. Ara mateix ja són diverses les sessions que han penjat el cartell d'entrades exaurides, però igualment continuen havent molts espectacles de pagament amb localitats.
Avui i demà la fira se centra sobretot en el sector professional, amb 300 artistes i programadors. Es fan taules rodones, presentacions de festivals, col·loquis i speed meeting, reunions ràpides en les quals els artistes aprofiten per presentar els seus projectes i els programadors per anar pensant o potser ja decidint què volen portar als seus respectius festivals. N'hi ha d'arreu del món i, per tant, la fira és un gran aparador del món dels titelles.
I això que sentiu...
Aquí no se puede bajar. Me va a hacer llamar al interventor.
Llame a quien quiera. Gracias.
És La Buena Suerte, és l'última pel·lícula de Gracia Querejeta i està basada en una novel·la de Rosa Montero. I s'ha pogut veure al Barcelona Film Fest. És la història d'una fugida endavant d'un home que no sap com afrontar els problemes que té amb el seu fill. Ens ho explica la Valèria Obereda.
La trama segueix el Pablo, un arquitecte de renom que baixa d'un tren sobtadament en un petit poble de La Rioja. Aquí hi viurà un thriller que el portarà a reconèixer com afronta la relació pare-fill. El personatge l'interpreta Hugo Silva.
Para mí es una huida. Lo que pasa es que por el camino encuentra cierta redención, pero llegará un momento en el que tengas que mirarte a ti mismo y decir, a ver, ¿en qué estoy fallando? La reflexión final de mi personaje es esa, ¿no? Él está huyendo, pero él no está tampoco asumiendo qué ha hecho mal o qué no ha hecho para que su hijo acabe así.
El contrapunt li dona Miguel Rellán, que fa de Felipe, un home malalt que va amb cadira de rodes i amb respirador d'oxigen, que sempre parla clar.
Como no le parece trigo limpio, porque efectivamente hay una sombra en su biografía, que no está claro qué puñetas acepto aquí, algo feo tienes, y por eso le dice, mira, yo ya soy mayor, en este mundo ni ricos ni millonarios, buenos y malos, dice, ¿y tú de cuál eres?
La Buena Suerte s'estrenarà als cinemes el 6 de juny.
I en aquest Catalunya migdia de butxaca d'avui, els últims 5 minuts són pels esports, Xavier Mamí.
De seguida parlem del Barça-Inter, de la Champions i de l'exhibició de Lamine Yamal, però abans ho fem del derbi català de la Lliga F entre el Llevant Badalona i el Barça, que acaba d'acabar fa uns minuts. Les de Pere Romeu han guanyat per 0-2 gràcies als gols de Marta Torrejón i Alexia Putellas a la segona part i fan un passet més cap al títol de Lliga. Les blaugranes tornen a situar-se 4 punts per sobre del Real Madrid a la classificació, mentre que el Llevant Badalona continua un punt per sobre de la zona de descens, que marca el Betis amb 23 punts. I en futbol masculí, l'endemà del Barça-Inter de l'anada de les semifinals de la Champions, que va acabar amb empat a 3, el món del futbol es rendeix a Lamine Yamal. L'extrem de Rocafonda va fer una exhibició de joc i amb només 17 anys va liderar el seu equip quan pitjor ho estava passant. A més, no deixa d'acumular rècords. És el primer menor d'edat a marcar en unes semis de la Champions el dia que va complir 100 partits amb la samarreta blaugrana. Lamine està convençut que seran a la final de Múnich.
Bueno, intento darlo todo por el equipo siempre. Intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Pues ha salido bien, sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido, obviamente, pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y sé lo que pasaremos.
Hansi Flick també es va rendir a la màgia del de Rocafonda.
Bé, jo crec... És especial. És especial i... També ho he dit sovint, és un geni. Durant el partit, quan m'he mirat el partit des de fora... No és com, bé, quan veus després del partit, veus la situació que normalment té el, durant el partit, i quan veus tots els detalls, és increïble com ho fa.
També en va parlar Simone Inzaghi, tècnic de l'Inter, que creu que Lamine és un fenomen que sorgeix cada 50 anys.
Una squadra di
és un equip de jugadors fantàstics. Venir aquí i poder jugar un partit com aquest contra l'equip clarament més ofensiu i que millor jugada al món.
La squadra più offensiva e più bella del mondo.
I més elogis. Erling Haaland va qualificar el 19 del Barça com d'increïble, o un mite com Rio Ferdinand va deixar clar que el de Mataró mereix guanyar la pilota d'or. La mina banda, la creu del partit, va ser Jules Koundé, que ahir es va fer una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i les proves que li han fet aquest matí el descarten per la tornada de dimarts que ve a Milà i pel clàssic contra el Madrid. En canvi, Valde i Lewandowski sí que podrien estar a punt per enfrontar-se a l'Inter. Qui sembla que tampoc estarà a la gespa del Josep Meazza és Lautaro Martínez, que ahir va ser substituït al descans. En futbol europeu, l'Atlètic Club rep a les 9 del vespre el Manchester United a Sant Mamés en el partit d'anada de les semifinals de l'Europa League, mentre que el Betis rebrà la Fiorentina al Villamarín a les semis de la Conference. I un últim apunt de futbol per dir que l'Inter Miami, que lidera Leo Messi, ha quedat eliminat en les semifinals de la Copa de Campions de la CONCACAF davant el Vancouver Whitecaps, amb qui han perdut 1-3 a la tornada, 1-5 en el global. I en bàsquet, el Barça va forçar ahir el quart partit de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga després de guanyar 189 al Mònaco. La clau del partit va ser l'inici del segon quart, quan els de Joan Peñarroya van capgirar el marcador amb un parcial de 17-0. Willy Hernán Gómez va ser el màxim anotador blaugrana amb 19 punts i 10 rebots. El pivot, però, diu que cal continuar donant el màxim per ser a la Final Four d'Abu Dhabi.
súper importante, un partido clave para nosotros. Era vivir o morir. Creo que aún no hemos hecho nada, nos queda mucho por recorrer. Un partido importantísimo el viernes aquí en el Palau. Creo que tenemos que hacerlo mejor todavía para tener oportunidades de ganar e intentar conseguir llegar al partido a Mónaco.
El quart partit de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga entre el Barça i el Mónaco jugarà demà a 3:15 del vespre de nou al Palau Blaugrana. I avui torn per al Madrid, que està obligat a guanyar de nou contra l'Olympiacos per forçar el cinquè partit de l'eliminatòria. I en handbol, aquesta tarda, partit de tornada dels quarts de final de la Champions, on el Barça rep el Szeged hongarès amb 3 gols de renda de l'anada. Digue'm, jugador blaugrana.
Estoy muy positivo con ellas porque creo que todo lo que sigamos consiguiendo...
Era un partido muy especial porque tenemos también jugadores que se van, es el último partido para ellos y no queremos acabar aquí. Creo que ese grupo se merece por lo menos llegar a Final Four.